A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 17, on ens havíem quedat? A l'hotel Terramar, on feien estraper-lo.
Feien estraper-lo, però d'un altre, eh?
Bon dia, no, Ignasi.
Ara tu dius estraper-lo, la gent entendrà que venien mongetes i cigrons i que passaven oli de contraband, no? L'estraper-lo, així, estraus-per-lo d'aquell temps, era jugar a la ruleta.
Això mateix, amb una ruleta trucada.
Ja.
Amb el qual sempre guanyava, doncs, aquell que l'havia trucat, està clar.
Exacte, sí, sí.
Això en el Terramar Palace, sí. Un cop ja l'hotel, òbviament, s'havia acabat de construir, i tot això, bé, ens ho comentaves a partir d'aquesta història d'un equipament que va trigar un munt d'anys a fer-se, que, com ens comentava l'Ignasi Montaner, l'Ajuntament va dir finalment que a veure si algú acabava això, i que era un projecte d'en Josep Maria Martino.
Va passar una cosa semblant amb el Calípolis, que també va estar no sé quants anys parat, fins que l'Ajuntament es va moure, va parlar amb alguna companyia constructora i al final van poder arribar a acabar-lo, perquè, clar, vull dir, Sitges és de categoria i veure un edifici, l'esquelet d'un edifici, no.
Amb molta aigua sota els peus que van trobar a Calípolis.
Exacte,
sí. I una història d'aquelles apòcrifes que parla d'una alçada superior a la que en principi,
sí, sí.
A la que en principi estava prevista.
El problema, sembla, no ho tinc gaire clar, però em sembla que el problema va venir perquè l'Ajuntament els hi va dir que havien de rebaixar l'altura.
Alguna cosa...
I llavors van dir que no, que si de rebaixar l'altura que no acabaven.
Alguna història d'aquestes sí, ja, sí. O almenys n'hem sentit a parlar, però sí. Com deia l'Ignasi, amb els fets i els papers sobre la taula, no.
Sí, no, jo...
Com a Vox Populi,
com sí. No m'hi dediqui a buscar els arxius, la meva informació és l'ECO. I a l'ECO aquestes coses no les expliquen. L'ECO és un diari molt moderat i molt prudent que mai no es fica amb ningú. No riguis.
No ric. Per tant, deixem-ho, perquè la història del Calípolis a part és molt més tardana en el temps,
sí,
no cal ni dir-ho.
Els anys 60-70.
I el Terramar s'acabava l'any 33, després de 10 anys de feines, de penes i treballs. On havíem quedat, per això? Més o menys per allà,
eh? El Terramar i es va acabar. I el port, també vam parlar una mica del port, que havien fet un espigó i que després de la guerra... perquè no entrés aigua sota, com el cas del Calípolis, no? I que després de la guerra van voler ampliar-lo, un port de pescadors, que no ha sigut mai de pescadors, i llavors es va fer el port actual, que allà està mort. I des del principi va estar mort, perquè no crec que hi anés cap barca a parar-s'hi. Però actualment hi ha de més de mort, està degradat i està catatònic, i això és que... És bonic anar-hi els dies que...
Que fa mala mar.
Que ja fa la mala mar, si és que vols mullar-te.
Sí, sí, sí.
Et passeges per aquells molls que estan tots trencats, s'han assaltant de pedra en pedra, l'aigua no, que desquitxa.
Fa una certa impressió, eh?
Sí, sí.
I això que és el Mediterrani,
ja,
que és res a veure amb, que és tranquil i pacífic, diuen, respecte als mars de debò, eh?
Sí, que només ataca la Costa Brava i no ataca Sitges.
Això mateix, eh? Però en tot i això fa impressió veure, però sí. El port es va construir, per tant, més o menys, poc
sí,
després de...
El
40 i tants, eh?
Sí, el 48, em sembla que tinc apuntat aquí.
És a dir, l'any després dels temporals, o més o menys
d'aquells
temporals que es van endur tota la pineda.
Sí,
d'acord.
Sí, sí. Tot el pinar,
el pinar, això mateix.
Jo al començament també deia pineda.
I pineda, això és més avall, que en diuen, em sembla.
Sí, sí, però vull dir, em semblava que pineda era un nom més català. i el Carbonell i Gené em va renyar. Diu, això, no és, això és el Pinar tota la vida. Llavors vaig mirar el diccionari, sí, sí, Pinar també és, també és català, per tant...
No esmenarem la Plana, Carbonell i Gené. Eh?
No, no.
Pinar, Pinar. Pinar.
Pinar. Bueno, doncs estàvem parlant de l'Hotel Terramar, amb el seu port, i clar, l'Hotel Terramar porta al voltant tota una sèrie d'activitats. Potser la més vistent, la que es nota més, és el golf que hi ha al costat, no? Que actualment és independent perquè és el club de golf i tal, però al principi va ser una ampliació de les activitats de la gent de l'hotel, no?
D'acord. Tot i que el golf és anterior a la construcció de l'hotel gran, eh?
Sí, sí.
Perquè em sembla que ve més o menys relacionat amb l'hotel petit.
Sí,
però,
sí, ja... És d'abans del 33.
És d'abans del 33, eh? Perquè va fer el club de golf va fer 75 anys fa, fa uns quants anys, o sigui que...
Sí, sí, sí. Curiosament, el que avui és l'hotel, el camp de golf, al principi, amb aquelles idees fabuloses i faraòniques dels que van fer l'urbanització Terramar, havia de ser un camp d'aviació. Camp d'aviació per portar els hostes il·lustres una avioneta, aterrar al costat de l'hotel Terramar, posar-li una alfombra vermella fins a l'entrada i entrar. Però, evidentment, clar, vull dir, no
hi havia...
Sí, quan els avions van créixer una mica, vull dir, allò no era apte, a part de que suposo que econòmicament tampoc no devia ser rendible, no? Llavors es va deixar això del camp d'aviació i s'hi va dedicar la gent d'allà a Terramar, o fins i tot els hotels, van dedicar amb un cavallet a fer forats a terra i convertir allò en un camp de golf, que al principi, clar, era un camp de golf molt rudimentari, potser més sorra que herba i d'això, no? Al començament, sí, s'hi va començar a jugar des de l'any 22, tu preguntaves...
Per això dic que em sembla que els dos camps de golf més antics de Catalunya són el del Prat i el camp de golf del Club de Golf Terramar.
Que no vol dir que encara que ja hi hagués el club de golf, així de manera espontània es va començar a jugar l'any 22 amb un recorregut de 9 forats, llavors l'any 1927
vull dir, quins sitges més d'èlit, el 22 l'autòdrom, un camp de golf on ja s'hi començava a jugar, en fi, això era...
No, era de categoria. Curiosament, clar, per una banda hi havia el tros aquell d'allà a Terramar de categoria amb gent pija
convivint
i al costat el poble, que era un poble encara de pescadors, aquell poble que tothom enyora
i que conservava, suposo, en bona part també els camps de conreu, més o menys a la vora, no?
O sigui que, tot el gran part d'aquí fins al vinyet i encara més del vinyet cap allà eren vinyes.
Sí, perquè també, quina imatge, fàbriques de sabates que continuaven funcionant, com a tota Bastilla i en la qual hi treballaven bona part dels sitgetans, i a l'altra punta de Sitges estava creixent, per dir-ho així, aquesta ciutat jardí, a semblança de les ciutats franceses.
Sí. Aquesta combinació entre gent, diguem-ne, intel·lectualment de categoria, intel·lectualment o econòmicament, les dues coses, i el poble, com diuen en castellà, el poble llano, a Sitges ha sigut sempre. A mi em crida l'atenció i m'interessava i m'agradava moltíssim llegir la història anecdòtica del Cau Ferrat de l'Utrillo, llegir com quan al Cau Ferrat venien gent d'èlit, grans artistes de fama internacional d'Europa, el poble de Sitges es posava al voltant, a la part de fora, escoltant els concerts i això, i des de fora aplaudint. De manera que això és aquesta unió entre la senzillesa i la altura intel·lectual que han fet de Sitges un poble avançat, que amb el temps, clar, si la cultura ha anat baixant cap a la gent popular, i actualment, vull dir, caldria fer l'estadística, però diria que és el poble amb més societats i amb més iniciatives i amb més clubs i amb més entitats de Catalunya. Quan van fer la llista a l'Ajuntament hi havia més de 100. Un poble
comparativament en el nombre d'habitants,
cada un la seva especialitat, el ciclisme, la cultura, el teatre,
perquè és singular, en una mateixa època estava creixent un model que estava, diguem-ne, ben lluny de la capacitat de la majoria de sitgetans que treballaven a les fàbriques de sabates i que vivien doncs, de pagès molts i del comerç d'altres i que estaven, esclar, un camp de golf, un autòdrom, etcètera, etcètera. Mm-hmm. No? Això és el que passava a Terramar, mentrestant.
Això era l'any 22, en què va començar espontàniament i per lliure fer-ho. L'any 27 es va crear el club, per això deies que va fer els 75 anys d'això.
Fa ben poc.
Que tenia el nom, no sé si encara el té, de Terramar Golf Club. No sé com és, em sembla ara
sí,
al revés.
Sí, Club Golf Terramar.
Sí, és això de les paraules
a l'anglesa. A l'anglesa o a la catalana, eh?
La catalana, vull dir, que surt per tot arreu, bueno, antigament.
Però això era molt propi de l'època, no?
Sí.
La denominació anglesa dels clubs? O
sí,
anglesa,
sí,
o
sobretot perquè la major part d'esports són d'origen anglès, eh? Sí. Però encara dura, vull dir, a mi m'estranya, per exemple, que Catalunya Ràdio, és a dir, Catalunya Ràdio, podria ser Ràdio Catalunya, això de Catalunya Ràdio és a l'anglesa, i que en el segle XX, al segle, cap als anys 20, hi hagués denominacions angleses, bé, però fa quatre dies no d'això, però no m'hi fico.
Doncs no t'hi fico. Ràdio Associació, en el seu dia sí que era una denominació catalana, eh?
Sí,
aquesta sí.
Llavors aquest el Terramar Golf Club que el van crear sobretot almenys els que, en les històries del golf que he llegit en Salvador Casacoberta, que és un dels que té una placa allà a Terramar, el baixador de Terramar, i Alfons Macaia, que tinc entès que era metge, no ho sé, era metge.
En qualsevol cas, una de les famílies amb possibles.
Sí, i amb molt temps...
Almenys molt sitgetant, reconeixeu, els Macaia.
Molt temps en presència de Sitges.
Sí.
Em sembla que era metge, em sembla que feia operacions...
No m'atreviré a dir-ho.
Sí, jo tampoc, però...
T'atreveixes més tu.
Jo ho engego, i si no és veritat, que em contradiguin...
Quan ho vegin pel carrer,
em diguin que
Montaner.
Això no és veritat. Doncs se'm balla pel cap sentir que era metge i feia, de tant en tant, operacions gratuïtes a l'hospital amb gent que no podia pagar. Em sembla una cosa així. I si no, demano perdó als oients. I
ja ho saben que sempre tenen la possibilitat de rectificar.
Exacte. I que em parin pel carrer, com diu el Vicenç.
I en properes oportunitats, fer d'errades pública, com acostuma a fer l'Ignasi moltes vegades.
Si m'equivoco, ho diré. Si algú em diu que m'he equivocat, ho diré.
En qualsevol cas, Salvador Casacoberta, i el senyor Macaia, els impulsors, el Fons Macaia.
I clar, això era els anys, diguem-ne, de la Belle Époque. Va arribar la Guerra Civil,
els feliços 20,
la Belle Époque, i amb una dedicació molt més útil, el camp de golf va convertir en un camp de patates. Ho van llaurar i van plantar patates, tu només faltaria en aquella època, el que no sé de qui eren, no sé si el Terramar, l'hotel Terramar, per tenir patates pels... Bueno, pels clients no pels malalts, pels ferits.
Això és el que ens havies comentat, no? Que l'hotel s'havia convertit en un hospital.
Sí, sí. De manera que va passar la guerra amb aquesta utilitat i després de la guerra es va refer una altra vegada el camp de golf. L'any 1944 es va allargar més enllà i ja ocupava més enllà de la riera un tros, però es va allargar molt bé, es va ampliar, i l'any 1955 es va fer la passarel·la penjada que alguns potser recorden.
I tant.
Que curiosament és una de les coses... Tinc una foto, però és una foto molt borrosa.
És un dels records d'infantesa de molts, aquella passarel·la, aquell pont penjat.
Sí, la van fer, la tinc a casa de familiar. Tinc una foto borrosa i no n'he vist gaire, no n'he vist cap de fotos d'aquestes, perquè seria interessant, una cosa que ja no existeix seria interessant.
Sí, l'any 55, aquella passera que salvava la riera.
Abans hi havia una passera de quatre pilons sobre la riera i uns taulons de fusta per passar d'un cantó a l'altre, però clar, llavors es va semblar que no era de prou categoria i es va fer aquesta passera, que la va fer aquell famós, ja comencem els noms, la memòria, aquell que va ser director del gas natural durant molt de temps, que se moria. Deixem-ho estar, perquè no començarem com el mes passat, que ens passaven la meitat del temps.
Que va morir als 80 i el senyor Pere Duran Farell? No?
Aquest era en peus.
El senyor Duran Farell va ser el que va fer la passera?
Bueno, va ser, era enginyer, suposo, i aleshores li van encarregar a ell dissenyar...
La passarel·la, és a dir, la passarel·la aquesta, la va fer Pere Duran Farell?
Duran Farell, sí.
D'això? A l'any 55.
Sí, 55, sí. L'any 1973 es va decidir ampliar-lo a 18 forats i es va comprar els terrenys que hi ha més enllà de l'altre cantó de la via, cap a on més o menys hi ha la Can Pere Pau, que és una casa quadrada.
Aquella casa és Can Pere Pau.
Encara tapiada, està, sí, tapiada. Encara dreta, però està tapiada.
Que queda enmig del camp de golf.
Sí,
ara.
Sí, sí. Sota de l'urbanització aquella de...
L'urbanització de Can Girona, on hi ha el Dolce i tot això. Des d'allà es veu perfectament.
L'urbanització i s'acosta a les reixes, a sota veurà Can Pere Pau rodejat de camps de golf.
Ara, si molts de vostès no hi han anat, que ho tenen molt fàcil ara, amb aquest vial, que fins i tot amb cotxe, si no, també hi poden anar a peu per aquest vial sense problema.
Que facin esport a peu.
Això mateix. Els que no, amb cotxe. I trobaran, allò és Can Pere Pau, eh?
Sí, Can Pere Pau. D'acord. I hi ha un pas sota la via. Aquest pas sí que l'he fet. Un dia vaig anar amb el Carbonell, el marit de la Rosita,
en Manel.
Em va passejar per allà, amb un jeep, tothom es queixava.
Doncs ara, més del pas sota la via, doncs hi poden anar pel vial que va de Campell fins allà.
Sí, sí. Bueno, després, el tros que al principi formava part del golf i després va deixar de ser-ho, que hi ha entre l'hotel Terramar i la Riera,
sí,
es va vendre a Benúñez. Això va ser...
Els 80, estem parlant, eh?
Sí, cap als anys 80.
Els anys 80.
I aleshores...
Finals dels 80, vaja.
I tinc entès que va ser un intercanvi amb la terra de més enllà de la via, em sembla, però no ho asseguraria. Jo, si ho tinc apuntat aquí, és que ho he tret d'un lloc o altre, no? Normalment no tinc imaginació per inventar-me coses. Llavors, clar, el Núñez va aprofitar, bueno, ja ho va comprar per això i va fer les que en diuen les cases del Núñez,
o Parc de Mar,
o tècnicament el Parc de Mar, no? De manera que aquesta és tota la evolució que hi ha hagut al voltant de l'hotel Terramar. I ja que estem en allà, que és el terme de mirar el peix, potser que partem, o la quadra, com em deien antigament, deia la quadra de mirar un peix, potser que aprofitem abans d'encetar un nou tema quan toqui, que és parlar una mica de la quadra de mirar el peix.
D'acord. Una quadra és una extensió de terreny, no? Una mesura d'extensió de terreny.
El terme de quadra és medieval, però el que passa és que va durar molt temps, el segle XVI i XVII encara en deien quadra. Una quadra és dintre del territori d'un castell,
sí,
perquè llavors tots els termes...
Diguem-ne, s'englobaven en les àrees.
Tenien un castell al centre. Per parlar una mica amb tècnica, hi havia dues menes de castells. Un castell que es deia castell termenat i un castell no termenat. Castell termenat vol dir era un castell que tenia un terme.
D'acord.
I castell no termenat era un castell, doncs, que no, només era el castell i no governava res concretament. No? Aleshores, no hi podia haver terme sense castell.
En canvi, podia haver castell sense terme.
Un castell sense terme.
D'acord.
Aleshores, doncs, dintre del castell, en aquest cas termenat de Ribes, perquè mira el peix era de Ribes,
d'acord,
fins fa 4 dies, bueno, depèn si es considera políticament o eclesiàsticament. Bueno, doncs dintre del castell termenat de Ribes, dins del seu territori, hi havia diferents espais, no? Que se'n deien quadres. Per exemple, doncs, a Sitges hi havia també la quadra de Garraf, que era a l'altra punta. Bé, o la quadra de Camp d'Ases, tot això eren quadres, un territori dintre d'un castell. Doncs bé, el territori de Mirar el Peix era una quadra que, al contrari de que la gent pensa actualment, perquè quan un diu Mirar el Peix...
Valdria l'equivalència més o menys amb districte?
Sí, més o menys.
Més o menys.
Més o menys. El que passa que un districte és dintre d'una ciutat, districte,
i aquí estem parlant
una quadra és dintre d'un territori,
pot
ser rural, normalment era rural.
Entesos.
Doncs com deia, encara que actualment la gent pensa, mira el peix, diu, bueno, arribo a Terramar, a la Riera, i l'altre cantó es mira el peix.
Sí.
Doncs no és exacte això. Mirar el peix era una quadra que agafava a banda i banda de la riera. Per tant, començava aproximadament on hi ha el carrer el carrer de Salvador Casacoberta, sí, que em sembla que actualment continua fins a mar, deixem-ho estar. El carrer Salvador Casacoberta, sí, des d'allà fins a la riera, uh-huh, i després des de la riera fins al límit del terme.
D'acord. Bastant abans de Terramar, de l'hotel, sí, Terramar, per dir-ho així.
Sí, sí.
Salvador Casacoberta, avinguda de Navarra.
Sí, sí. Em sembla que el Salvador Casacoberta actualment continua amb el carrer d'en Planes, el carrer del pare d'en Planes.
Mm-hmm. Però en qualsevol cas, diem, una extensió de terreny bastant abans d'arribar a la Riera.
Sí, sí.
Allò ja era la quadra de Mireu Peix.
Allà era la quadra. A partir d'aquí fins a la Riera ja era la quadra de Mireu Peix. I la separació entre una cosa i l'altra, o no sé si no era la separació, sinó que van aprofitar aquest terra entremig entre Sitges, uh-huh, i el Peix per fer-la, hi havia la Carrerada. La Carrerada és, el nom de Carrerada és un nom català que vol dir pas d'animals i que servia per fer el trànsit dels ramats transhumans, que en època de bona estaven a la part baixa, uh-huh, al revés, en època dolenta, quan les muntanyes
estaven a la part baixa,
i,
en època bona,
i quan arribava l'estiu emigraven passant per les carrerades que recorrien tot Catalunya i que lamentablement estan totes fetes malbé perquè se n'ha apoderat tothom, arribaven fins al Pirineu, allà es passaven l'estiu, temps fresc, i tornaven a baixar, no? Carrerades aquestes n'hi havia per tot arreu. I llavors hi havia una carrerada, a Sitges n'hi havia, que jo sàpiga, dues d'importants, una que seguia el camí de la costa, seguia per la platja,
sí,
entrava, uh-huh, al poble, entrava a Sitges, pujava, anava per la platja de Sant Sebastià, i pel camí de les costes, aproximadament, perquè feia alguna desviació, perquè no tot el camí de les costes era apte per passar animals, perquè hi havia perill de que saltessin tots al mar, no? Hi havia alguna desviació per Camp d'Àsens, doncs arribava a Barcelona. Aquesta és una carrerada que venia de València i venia d'Aragó i que portava ramats a Barcelona perquè la gent pogués menjar, mm-hmm, no? I una altra carrerada que venia de la Cerdanya, passava per Canyelles, entrava a Ribes, i quan arribava a Sitges entrava per la creu de Ribes,
sí,
seguia per la Carena.
Baixem per Santa Bàrbara?
Sí. Mm?
No,
seguia per la Carena fins a la carretera.
Entesos. A Santa Bàrbara.
Aquella urbanització, mm-hmm, que hi ha actualment. Bueno, les cases aquestes que han fet noves sobre el Vinyet.
Campell?
Sí, per Campell.
Per Campell?
Aquella urbanització, uh-huh, que no sé si diuen la Plana.
Les cases del Sort?
Sí, per allà.
Per allà.
Arribava fins a les cases del Sort i després donava la volta pel costat de Campell, baixava cap avall i arribava fins a mar.
D'acord.
Aquesta carrerada era...
Venia de la Cerdanya, aquesta carrerada.
Sí, sí. Catalunya hi havia un teixit de carrerades per tot arreu i la gent la respectava perquè, clar, i a més hi havia lleis que defensaven, encara existeixen, aquestes lleis, en castellà en diuen la canyada, una canyada,
sí,
una carrerada,
sí, sí, sí.
I hi ha lleis estatals, el que passa és que amb el canvi del temps ja ningú en fa cas i l'Ajuntament, que hem de fer algun edifici, mm, d'ús públic, no tenim terreny, ja, la carrerada que no hi passa.
Bé, suposo que això és com allò del... d'aquella qüestió legal que tantes vegades es va posar sobre la taula arran precisament de l'urbanització de la falda de Mireu Peix i de Can Girona, del dret de pas per determinats, ja, sí, camins i la tradició de pas per determinats camins i fins, sí, a quin, sí, punt, sí, es pot, sí, fer valer o no es pot fer valer, o en, sí, quines, sí, restriccions o no. No?
Sí, home, és dret... El que passa és que totes aquestes lleis de drets de pas i de propietats públiques, si algú se n'apodera i no, uh-huh, i no hi ha oposició, al cap de 30 anys o 40 anys han prescrit.
Bueno, més que apoderar-se, esclar, un propietari privat compra un terreny i dins aquest terreny hi ha un pas de camí públic.
Doncs, a Mallorca, aquí... amb això té una quantitat de problemes impressionants a les illes en general, perquè totes els camins de pas públic, la major part de vegades passen per la meitat d'una finca. I a Menorca és curiós perquè com que passa pel mig d'una finca i a la finca hi ha ramats, perquè els ramats no s'escapin, en tirar el camí que travessa la finca, al començament i al final hi ha unes barreres d'aquestes que s'aixequen.
Sí.
I si tu vas en cotxe per un camí que és públic i fins i tot està asfaltat, cada dos per tres has de parar el cotxe, aixecar la barrera, passar el cotxe, arribar a l'altra punta, tornar a aixecar la barrera.
Però en qualsevol cas es pot passar pel camí.
Sí,
l'únic que s'ha trobat aquesta solució perquè evidentment el bestiar no marxa.
I a Menorca ho respecten, però en canvi a Mallorca, que està invadida per alemanys, els alemanys aquests s'han dedicat a tallar tots els camins i no hi ha manifestacions populars, hi ha queixes, hi ha protestes, i tot en relació amb això del dret de pas, no?
És a dir, aquí Sitges com a mínim hi havia dues carrerades, una que anava per la costa i una altra que venia de muntanya i que arribava fins a mar, gairebé. Sí.
I amb aquesta carrerada hi havia, com que era un dels límits del terme de Sitges, sinó polític, perquè Mira el Peix es va unir políticament a Sitges ja en el segle XIV, em sembla, o XV, el segle XV, doncs sí, terme eclesiàstic, perquè Mira el Peix fins al 1920 era de la parròquia de Ribes.
Fins al 1920?
1920.
Això fa 4 dies d'això,
sí,
eh?
Sí, exacte. Al final, a 1920, bueno, la gent hauria de dir, escolta, jo perquè he de...
És a dir, fins al 1920 Mira el Peix depenia de la parròquia de Ribes.
Sí. Eclesiàsticament. I si havien de batejar, enterrar, havien d'anar a Ribes.
Havien d'anar a Ribes.
Però en comptes d'anar a la parròquia, Sitges ho tenia molt més clar, no? De manera que per marcar aquest límit hi havia una creu, que es deia la creu de Sant Josep, desapareguda, més o menys sabem on era, però no exactament, i que s'hi anava en processó en certes festivitats a beneir el terme, com es feia també en la creu de Sant Isidre a l'altra punta. De manera que era això. Bé, doncs des d'aquest límit, que era la carrerada fins al... la Riera, el territori aquest tenia un nom que encara es conserva, que és el nom del Cellerot. Hi havia una masia, bueno, el Cellerot era la masia que després es va convertir en el primer hotel Terramar, hotel petit.
D'acord.
Era la transformació, conversió en hotel del Cellerot, que ho diu el nom, m'imagino, no? Era un celler gran, perquè la terminació ot també no és despectiva.
No, sinó de magnitud, per dir-ho així. O sigui, el Cellerot estava on era... O millor dit, el petit, o l'hotel petit de Terramar, era la reconversió d'aquell antic Cellerot.
El desaparegut. Al costat dels jardins de Terramar.
És a dir, l'hotelet del Golf era l'antic Cellerot reformat.
Exacte.
Per dir-ho així.
Totes les terres eren el Cellerot. I que jo sàpiga, en aquest cantó no hi havia més d'això, perquè Campell ja és terme de Sitges. Aquest no era... o potser sí, ara m'enredaria i no m'hi vull ficar. Bueno. Llavors el terme aquest comença a parlar en el segle XII, que és una època bastant antiga, vull dir, Sitges se'n parla en el segle X, vull dir, el terme d'això, i tenia dos extrems, podríem dir-ne. Un era el Cellerot, que ja he dit, l'altre el tros de quadre de Mira el Peix tocant el terme de Ribes, l'extrem més ponent. I aquests dos extrems tenia el curiós nom de Guarda. Guarda dels Bacons i Guarda de Llac Llops.
Ui.
Sí, eren...
Anava a dir com ho enredem, això, perquè no era...
Eren uns territoris, uns trossets a dintre de la quadra. Eren, com diuen, subdivisions de la quadra.
Sí.
La quadra dels Bacons, que era el Cellerot, que ja, Bacó vol dir un porc, suposo que allà hi havia porcs pasturant.
I el terme, diguem-ne, que s'ha conservat.
Sí.
I no només per definir uns porcs.
Molt bé. I a l'altra punta, la guarda de Llac Llops.
Això encara ens ha cridat més l'atenció.
Sí, això de Llac Llops pot semblar curiós o estrany, que hi hagués un llac allà, però és que tota la costa des del Garraf fins al Gaià, tota la costa estava plena de petits llacs, petits pantans, petites maresmes. Tant és així que d'aquesta part del Penedès, el que tocava mar, antigament se'n deia Maresma del Penedès, que vol dir que estava ple de maresmes de llacs.
D'acord.
I a Cubelles encara...
És a dir, el nostre litoral s'assemblava al del Maresme.
Exacte. És per aquí, d'aquí ve el nom.
Després
no?
ha vingut a haver guanyat el mar, tot el que hem guanyat al mar, etcètera, etcètera, sí, però si no, el litoral era bastant semblant.
En deien en llatí ipsa marítima, que vol dir la maresma, la maresma del Penedès, no? I a Sitges n'hi havia, tots han desaparegut, però hi havia doncs la desembocadura de la Riera Xica, hi havia un llac, cap allà n'hi havia, prop de Terramar n'hi havia un altre, passat el torrent a la desembocadura, a sota de la casa de Miralpeix hi havia un altre d'aixòs, i la costa seguia, vull dir, Cubelles, la maresma que hi havia la van dessecar no fa gaire, bueno, després de la guerra, però
sí,
als anys 60 o 70, suposo que pel turisme, i per tant és lloc que hi hagués un tros
del litoral
de la quadra de Miralpeix que es deia la guarda de llac Llops.
I això de Llops?
Suposo que vol dir de Llops.
De Llops? No, ja, però...
Igual que hi ha un Vila de Llops.
Això, sí, però vull dir, això sona més fresta que primera línia de costa.
Però igual hi ha un Vila de Llops i un Cantallops, i vull dir, suposo que els Llops en aquella època campaven per les seves...
És a dir, la quadra de llac Llops.
Llac Llops, sí.
Ufa, déu-n'hi-do. Això no. Una darrera. Can Girona on era?
On és ara.
On és ara,
Sí, per què? Que algú t'ha dit el contrari?
No, ho dic perquè, per refrescar la memòria sobre era Can Girona, on era Miralpeix, on era una cosa i on era l'altra.
Can Girona era part de Miralpeix.
Era part de Miralpeix,
De les moltíssimes masies de Miralpeix. I perquè hi havia moltíssimes, i quan dic moltíssimes, clar, un pot semblar pensar en una masia grossa com Can Girona, no?
Sí.
Les masies d'aquell temps eren una barraca en quatre d'aixòs amb un terreny entremig,
D'acord.
Però en deien mas tal, mas qual.
D'acord, o sigui que...
Hi havia potser una vintena.
D'acord, ens pot quedar la memòria Can Girona, però hi havia moltes més masies diguem-ne, la falda de Miralpeix. Doncs ja ens hi posarem el mes que ve, 11:47, Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes, tornem de seguida.